minuts i arribem al punt de 3/4. Ens n'anem a repassar l'actualitat a França, com tots els dimecres. Ho fem amb el Víctor Reolid. I la veritat és que la darrera setmana a França s'ha parlat molt, se n'ha parlat moltíssim. Han tingut la mira de París posada durant, ja fa molts dies. I la reflexió dels aconteixements també la volem fer de manera local. Ho farem, com us dèiem, amb el nostre company, amb el Víctor Reolid. Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Creu. Doncs sí, com explicaves, París no podia ser d'una altra manera. Ha estat l'epicentre de la informació pràcticament a nivell mundial, diria, i per tant ens ha anat molt bé aquesta secció, tant la setmana passada, en la qual vam poder explicar aquests atemptats que han sacsejat tant París com tota l'actualitat de la política i de la vida francesa. I avui doncs toca fer balanç. Ja fa des de dilluns que la premsa francesa doncs fa balanç del tema, i jo doncs mira, t'he triat alguns talls que a mi m'han semblat com a mínim significatius o que m'han marcat sobretot en aquests darrers dies. Anem a escoltar per començar Philippe Val, que és que va ser que va ser director de Charlie Hebdo, va ser el director que va donar el testimoni a Sharp, un dels morts en l'atemptat de fa tot just una setmana, i que s'expressava als micros de RMC tot just menys de 24 hores després de la matança al seu exdiari.
Une fois de plus, c'est ce qui menace, c'est le silence, parce que le silence, c'est la peur. La peur peut pas s'abattre sur des gens qui sont des citoyens d'une démocratie fière de vivre dans un endroit où on est libre, où on peut s'exprimer librement, où on peut ridiculiser les choses ridicules, voilà. Et je pense que il faut vaincre la peur. Y a quelque chose d'animal en nous qui a peur, bien sûr, mais ce qui est humain en nous ne doit pas avoir peur, sinon on perd notre humanité.
No deixeu guanyar el silenci, no deixeu guanyar la por.
La por,
el missatge
sobretot,
de Philippe Val, molt interessant i molt difícil d'aplicar també. Avui ha sortit Charlie Hebdo, una edició que tindrà un tiratge de 6 milions d'exemplars. Mira, la dada és extraordinària. Normalment a França, quan hi ha grans tiratges, doncs mai els diaris s'han venut a més d'un milió d'exemplars. Per exemple, quan França va guanyar el Mundial, l'equip va treure un tiratge d'un milió d'exemplars. Cada cop que hi ha unes eleccions, doncs Le Monde, Libération i Le Figaro treuen al voltant d'un milió d'exemplars al dia següent de la segona volta. Per tant, treurà a 6 milions d'exemplars. Avui han arribat 700.000 exemplars del Charlie Hebdo, que s'han acabat en minuts. La veritat és que la injecció econòmica només amb això que rebrà aquest diari serà extraordinària. Ells mateixos feien conya en una de les vinyetes, que s'han hagut de morir tots els directors perquè el diari torni a viure sense tenir problemes econòmics. Parlant de directors, jo no ho sabia, hem descobert que Jeannette Bougrat, que és exsecretària d'Estat del govern Sarkozy, doncs era la companya de Sharp, imagina't, un home tant d'extrema esquerra com l'exdirector de Charlie Hebdo, sortia amb una noia molt de dreta, secretària d'Estat, com deien, sota la presidència de Nicolas Sarkozy. Ella s'expressava, doncs això, tot just 24 hores després de la mort del seu company a BFM TV. Escoltem-la.
Je suis pas convaincue que les mesures ou les dispositifs législatifs qui sont aujourd'hui à notre disposition soient suffisants. Voilà. Je pense que aujourd'hui Internet, je pense que Twitter, ces déversoirs de haine où de manière anonyme les gens peuvent décider de fatwa, de décider qui doit vivre, qui doit mourir, eh bien qu'on n'a pas nécessairement pris la mesure. Voilà. Mais ce qui est assez étrange. J'ai fait un documentaire interdit d'école
sur les femmes au Pakistan, notamment celles auxquelles on interdit d'aller à l'école.
J'ai interviewé Malala, je suis allée au Pakistan, je suis allée à la frontière afghane, j'ai interviewé le chef des talibans, je suis allée au Yémen, je suis allée dans le nord du Kenya, dans des camps où il y avait des shebabs, je suis allée au Guatemala. Il ne m'est rien arrivé. J'ai passé 17 jours au Pakistan. Il ne m'est rien arrivé. Et aujourd'hui en France, nous qui donnons des leçons à tout le monde, eh bien, mon compagnon est mort, assassiné, parce qu'il dessinait dans un journal.
Carai, ens arriben realment testimonis commovedors, eh?
Absolutament colpidor aquest testimoni. Sí. Hi ha una cosa que estic d'acord amb el que explica durant tota l'entrevista, i és que no hem agafat els records de les lliçons dels atemptats de Mohamed Merah, per exemple, a Toulouse. Tot això doncs no ho va aprofitar França per intentar trobar un sistema que permetés multiplicar la seguretat, o com a mínim doncs trobar més facilitat tot aquest tipus de gent que n'hi ha a França i molta. Sobre el fet de limitar les llibertats d'internet, jo no ho tinc gaire clar. L'altre dia Le Monde doncs explicava que cap dels radicals, cap dels tres radicals que van morir aquesta setmana fent atemptats terroristes s'havia entrenat per internet. Mohamed Merah tampoc. El que passa és que sí que és veritat que hi ha molta gent que fa apologia del terrorisme o que crea lligams mitjançant les xarxes socials, i això no cal desencriptar cap WhatsApp, perquè moltes vegades és absolutament públic. Per acabar, intentar conèixer una miqueta com és aquest diari, escoltant doncs dos dels seus personatges més coneguts. Un era Volensky, que era un escriptor que parlava fa un any, tot just, sobre la llibertat d'expressió.
Nous avons fait des réels progrès dans le domaine de la liberté des mœurs, mais c'est fragile et il y a des forces obscures qui menacent, qui sont derrière, les forces de l'argent, de la réaction, des associations familiales et la religion, surtout des forces du mensonge.
Carai, promonitori.
Sí, clar, és que tota aquesta gent es preparaven molt, molt per fer un diari que realment tenia una vessant periodística molt marcada, i aleshores són gent molt intel·ligent, molt preparada, molt cultivada, que reuneixen un cop per setmana per intentar crear el millor diari possible. Bueno, per tant, hi ha coses que les veuen. Anem a escoltar això, algunes de les seves declaracions en els darrers anys.
Certains qui nous disent, mais ce que vous faites sur Mahomet, vous ne seriez pas capable de le faire sur le pape ou sur Jésus. On l'a déjà fait un millier de fois. Voilà, on n'est pas obsédé par l'islam, simplement les rares fois où on titre sur l'islam, ça fait soit le buzz, soit des réactions très très violentes.
Ce qui serait irresponsable pour nous, c'est de céder à la censure extrémiste. Pour nous, c'est irresponsable. Prendre au sérieux des extrémistes, ça pour nous c'est irresponsable.
Je vois pas comment je pourrais vivre dans un pays où je ne pourrais plus rire de tels sujets, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque judiciaire, ou il y a un risque mortel, ou il y a un risque... Non, je préfère autant crever tout de suite.
Sobre aquesta darrera declaració, prefereixo morir de seguida que viure en un país en el qual no hi hagi llibertat d'expressió.
Sí.
Clar, aquests dies, tots, jo la tinc al meu mateix Facebook, l'etiqueta Je suis Charlie, que per cert s'ha transformat en una marca i que molts intenten fer negoci amb això, ho he sentit a France Info fa una estoneta, no sé si en el fons tants de nosaltres som Charlie, perquè no sé si tots estaríem preparats a bueno, estic segur que jo ara mateix, quasi segur que no, a morir per alguna cosa que creiem, saps? I en el seu cas sí que ho van tenir molt clar i ho van defensar, és a dir, com a mínim aquesta homogeneïtat amb el pensament, aquesta coherència la van defensar fins al final. Ells es reien de tothom, fins i tot el diari es riu de la seva pròpia mort, perquè la portada d'avui, per qui no l'hagi pogut veure, és el profeta Mahomet amb la pancarta de Je suis Charlie, i després una frase de
està tot perdonat.
Tot està perdonat, sí, tu te perdones, per tant...
Sí, Déu-n'hi-do, la portada té molta amiga,
Sí, 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 però com tot és que com totes les que han fet en els darrers anys, sempre, ja et deia que Charlie Hebdo, tots nosaltres tenim, tots els que hem viscut a França o els que tenim alguna relació amb França, doncs tenim una relació amb Charlie Hebdo, en el meu cas, doncs, el fet d'anar al quiosc i sempre fixar-me en aquesta portada, perquè era impossible, i mira que n'hi ha de diaris, però aquesta sempre era la que t'atreia més l'atenció. Han passat moltes coses a nivell mediàtic que també ens donarà bastant per parlar. Demà, per exemple, el CSA, el Consell Superior de l'Audiovisual francès, ha citat a tots els diaris, a tots els mitjans de comunicació, de fet, per parlar de com s'han tractat els aconteixements de la setmana passada, I és que és veritat que hi ha hagut moltíssima informació que ha circulat a molta velocitat i no sé en quin punt els mitjans de comunicació no s'han, vaja, no han intercedit, ni que sigui amb, el, amb la recerca i amb les enquetes que es feien, perquè moltes vegades sabíem a l'instant quan farien l'atac al supermercat als policies, què passaria, i no sé si en algun moment s'ha pogut donar alguna informació als assaltants, vaja, als terroristes. Tot això és el que, tot això és el que parlarem amb les properes vegades. I per cert, em faré una miqueta d'autobombo perquè aquest cap de setmana a la tele doncs, em preguntava com podíem tractar aquest tema localment i vaig tenir la sort de poder parlar amb tres il·lustradors, un d'ells Raül Valls, però probablement sigui el més conegut de, dels tres. Raül Valls porta 30 anys guanyant-se la vida doncs, fent caricatures i és el responsable dels Endosins, que és la caricatura del periòdic d'Andorra. Ell és des de l'inici i li vaig poder demanar doncs, què li semblava el que havia passat i podem escoltar.
Va ser un xoc i una sorpresa poder contemplar que hi pugui haver-hi doncs, una brutalitat d'aquest estil en ple segle XXI, no? I en els anys que vivim, vull dir que encara es puguin donar episodis d'aquest tipus. De gent tocaven i toquen doncs, uns temes que són complexos, que evidentment penso que s'han de tocar, faltaria més, i o si convé també, tot i que estic molt versat sobre temes puntuals d'Andorra, però si convé els tocaria, evidentment, faltaria més. És que hi ha una cosa que és la democràcia, hi ha una cosa que és la llibertat d'expressió i, diguem-ne, la tercera, la llibertat de premsa.
Doncs això és el que ens deia en Raül Valls i, òbviament, ho podem arribar a compartir, no?
Sí. Una altra cosa és que siguem capaços de fer-ho davant d'una amenaça real. Ell té clar que sí, jo m'ho pensaria. Ara escoltarem un altre testimoni que va en aquest sentit. Anem a escoltar Raül Valls, que explica que de fet, aquesta feina doncs, s'ha de fer tal com la fa, en alguns casos, Charlie Hebdo.
Sí, bé, en principi sí, clar, forma part una mica de l'opinió, no deixa de ser un article d'opinió que no està escrit, sinó que està dibuixat. Aleshores, a partir d'aquí, hi ha moltes vegades, es diu que pot ser l'editorial gràfic d'un diari, no? d'un periòdic, però ja dic, és clar, la nostra feina consisteix precisament en això, en no deixar massa indiferent doncs el lector, no, sinó en aprofundir doncs en algun tema, un punt de vista determinat i a partir d'aquí pues evidentment es pot arribar doncs a ferir susceptibilitats, evidentment, en soc conscient.
És el que és un article d'opinió, òbviament, és una opinió i les opinions, bones o dolentes, doncs estan allí i estan per estar escoltades.
Sí, sobre el que dius, mira, han posat a la presó un humorista que es diu Dieudonné a França, no sé si et sona, perquè és molt, molt polèmic, i ell va posar al seu Facebook "Je suis Charlie Coulibaly". Coulibaly és un dels terroristes que va matar quatre hostatges amb un comerç kosher, jueu. No ho sé, jo crec que sí, que es pot arribar a tot arreu, però tinc la sensació que hi ha temàtiques, i entre elles la democràcia, que no són negociables. En aquest cas, a mi aquest home no em fa gens de gràcia, i és probable que s'hagi de combatre. Aquest home ara està arrestat, però clar, evidentment, clar, estem parlant de que la llibertat d'expressió, tot s'hauria de poder dir, els límits sempre són difícils d'establir, en tot cas.
Dificilíssims, encara no n'hem après.
Sí. A Espanya, ara sentia l'informatiu de TV3, segons la llei, és la teva voluntat d'humiliar el que fa que puguis expressar-te o no. Vaja, en aquest cas no sé si Dieudonné acabaria la presó per això. En tot cas, ara doncs, està responent davant de la justícia per el que ha explicat a Facebook.
El que és evident és que, i ho hem vist doncs, arreu, aquests fets doncs, han posat la reflexió, no?, de com condiciona això la professió, no?
Sí, i de fet, mira, ens explicava la segona il·lustradora amb qui vam poder parlar, Montse Mayol, que ella explicava que té por que entri una certa autocensura entre els il·lustradors.
El que tinc més por és que cada vegada hi hagi més autocensura amb amb l'expressió, no?
Sí, de la mateixa manera com això pot condicionar, no, la professió en aquest moment, perquè ho farà, perquè ho ha fet, en els darrers anys i perquè ho pot, doncs, pot arribar a passar més, no?
És molt probable que s'acabin aquest tipus de caricatures a Espanya, no se'n fan, o si se'n fan, molt marginalment.
No les veiem, exacte.
Per tant, veurem si a França Charlie Hebdo i Le Canard Enchaîné, que són els dos diaris satírics més poderosos, poden seguir en aquest sentit. Jo crec que Charlie Hebdo, per la tradició que té, no hi haurà problema. També s'ha de veure com gestionen ara aquesta tota aquesta força econòmica que els hi ve i com es reinventen també, perquè intel·lectualment, sí, que guanyen molts diners, intel·lectualment jo crec que amb diaris hi ha gent que és insubstituïble, amb premsa és una cosa que penso des de fa poc, però hi ha vegades que tu treus el cap i la cosa ja no va igual, i vaja, en fi, hi ha gent que és molt especial, perquè aquesta feina doncs necessita personatges molt especials. Anem a sentir a Montse Mayol, que seguia amb qui seguim conversant sobre com condicionarà aquest atemptat.
Veient el que ha passat, fa reflexionar. Jo només dic que fa reflexionar. No estic dient que no ho faria, sinó que em pararia un moment i ho preguntaria a la meva família, ho preguntaria al meu entorn, aviam què els hi sembla, no?
És evident, no?, que aquí cada un, i sobretot a títol individual, tenen també el dret, no?, de pensar on et poses.
Jo li vaig agrair molt a la Montse que fos tan sincera, perquè clar, tots som Charlie, sí, però si tu reps cada dia de la teva vida amenaces de mort, cada dia, són les que rebia Sharp, ho explicava
sí,
també
cada dia.
A la seva companya. Cada dia, en un moment donat, la responsabilitat també et fa pensar, perquè clar, ella explica que per ell la responsabilitat és seguir amb les seves idees i creient en les seves idees i creient amb el seu estat i amb el seu país i amb la llibertat d'expressió. Però clar, també tens una família i tens una responsabilitat respecte a la teva família, i en aquest cas
és complicat.
No es pot dir que fos responsable en aquest sentit, però vaja, per ell era més important el deure davant del país que
una altra cosa, i tant que sí. Ens queden 2 minuts, si et sembla, escoltem-les el que ens explicava també un altre il·lustrador, el Jordi Planelles.
Jordi Planelles, sí, que és conegut per haver treballat sobre la història digital d'Andorra, està treballant sobre la història de Catalunya d'Andorra, ha publicat tant a Espanya com a França, i ens explicava que la llibertat d'expressió doncs no es pot negociar.
Aquest cas toca una mica més de prop, perquè no només són companys de feina amb un altre nivell, evidentment, però també han tocat una part que crec jo que és molt, molt intocable, que és la llibertat d'expressió. Ara últimament a internet i tal estan sortint moltes opinions de que estic 100% a favor de la llibertat d'expressió, però el Charlie Hebdo era una mica... No, o sigui, o estàs a favor de la llibertat d'expressió o no ho estàs.
Clar, és que absolutament és innegociable. És a dir, no, és que no valen mitges tintes. Òbviament, després ens deia, no ens dona temps de posar la següent declaració de Planella, es deia, jo faig un humor blanc, però i jo no vull entrar en aquest tipus d'humor per una qüestió personal, però l'humor de Charlie Hebdo ha d'existir i les barreres s'han de poder trencar.
Sí, és necessari poder fer conya de tot, poder explicar-ho tot a la seva manera. A mi la veritat mai m'ha molestat aquesta premsa, una premsa molt intel·ligent. No et diré que l'he llegit molt, perquè culturalment, ja t'ho vaig explicar algun cop, segurament molta gent d'Andorra o d'aquí ens costa entendre-la, perquè això de barrejar vinyetes i periodisme d'investigació s'ha d'entendre, però vaja, en fi, no sé si estic arribant molt lluny al que...
No, i tant que sí, però és absolutament així. Una cosa és que tu no ho practiquis, però que ho has d'acceptar i que ha d'existir i que aquests són els canvis que ha donat la història de la comunicació, finalment, no? Acceptar aquest tipus de periodisme.
Sí, el que seria una pena, i pot passar, perquè, clar, estem davant d'una amenaça que no l'havíem viscut mai, seria retallar la llibertat de l'estat de dret de la gent en la seva vida en general per haver de lluitar contra...
Ho deixem aquí, Víctor. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Vinga, fins ara.